Ràdio Maricel, a cel obert.
Frederic Malagelada, bon dia.
Hola, què tal, com estàs?
Doncs, esperant escoltar una miqueta doncs, aquesta història que ens servirà per parlar una miqueta d'arqueologia, però també una miqueta del passat de Sitges. En Frederic Malagelada pronunciava una conferència al Club de Mar fa un parell de setmanes titulada Rescat de tresors submarins, arqueologia o negoci. Entenem que hi ha una part d'arqueologia important i també una part important de negoci al voltant de tot plegat.
Moltíssim.
Moltíssim negoci. Ara just abans d'entrar, li preguntàvem bé. Em sembla que comencem pel final, però podem començar pel final i anirem al principi. Hi ha molt de furtivisme, oi, en aquest món.
Sí, és curiós que Espanya, que té un patrimoni arqueològic tant a terra com a sota el mar, tan important, pues no ha aconseguit la vigilància ferotge que, per exemple, s'ha aconseguit a Turquia, a Grècia i a Egipte.
Turquia, Grècia o Egipte, països que podríem pensar que la cosa va, diguem, mirem més cap a una altra banda, dius vigilància ferotge, és a dir,
sí,
control
pobre
estricte.
Pobre de tu que a Grècia, inclús quan visites el Partenon, t'acotis a agafar una pedreta. Però, a més, és que els turcs també tenen molt vigilat el patrimoni submarí i Egipte. Això no vol dir que hi ha molt de comerç també furtiu de peces egípcies, però en realitat són països que condemnen en el que arrambla amb una peça arqueològica furtivament.
Aquí a Espanya, dius, la cosa no està tan...
Ha millorat molt perquè, per exemple, ara hi ha tots els centres arqueològics submarins, aquí a Catalunya està Girona, i jo diria que s'ha fet un treball importantíssim, que el va començar el Javier Nieto, que a més després va ser nombrat director del Museu d'Arqueologia Submarina de Cartagena, que naturalment té la protecció de l'Armada, i això s'ha demostrat quan ara s'han trobat, o millor dit, quan s'han rescatat jurídicament les monedes que havia trobat l'Odissei, que suposa procedeixen de la fregata Nuestra Senyora de las Mercedes, 600.000 monedes, només 200 d'or, però el reste són de plata, pues, qui ha sigut el gran receptor d'aquestes monedes? Pues, el Museu d'Arqueologia de Cartagena. Ara hi ha una exposició en el Museu Naval i hi ha una exposició en el Museu d'Arqueologia de Madrid, però no s'ha repartit el tresor.
Aquest fet, de fet, va ocupar portades dels diaris, una recerca privada sobre un jaciment hipotèticament protegit i que va esdevenir després doncs, un embolic jurídic de primera divisió i al final les monedes han estat per l'estat espanyol.
Bueno, és el que va guanyar el plet, perquè jo diria que el més important de tot això, a part la tecnologia amb la qual s'ha rescatat el tresor aproximadament a 1.100 metres de profunditat, pues es demostra que la llei i el plet importantíssim que ha guanyat Espanya pues ha servit perquè Odissei tingués que tornar totes les monedes. Se suposa que són totes les monedes que va trobar, més algunes altres peces.
I algú li dirà, ara, a partir d'ara, Odissei no li sortirà a compte fer res a Espanya.
Sí, això per descomptat, però, a més, el que més o menys jo l'he viscut una mica de prop tot aquest tema, perquè quan estava en plena efervescència el tema del plet amb Odissei, jo vaig col·laborar amb el Museu Naval per unes conferències sobre la protecció del patrimoni submarí a Madrid, i aleshores inclús em consta que la minuta d'advocats del que han portat la defensa de l'Odissei ha sigut tan cara, encara que ha sigut profitosa, que em sembla que el pròxim tresor que vulgui ficar-s'hi algú, no sé si es podrà defendre, si és... perquè els advocats, per lo vist, han cobrat una barbaritat.
Ha sigut més el cost d'advocats que el tresor que hem guanyat.
Això no, tampoc.
Tampoc, bé, gaire.
Bueno, però el tresor pensa que 600.000 pessetes... Ai, perdona, 600.000 monedes és un problema, eh? Perquè, cuidado, netejar i protegir 600.000 monedes de plata...
El que diem, entre els advocats i el cost de la protecció... Per tant, d'entrada, perquè anem acotant els aspectes. Tot el que hi ha sota el mar està protegit per llei?
Sí, per descomptat. I, a més, últimament, pues, Espanya ha subscrit un conveni que inclús està molt publicitat, que és que es titula SOS i es veu una àmfora i fotografiada, pues, llavors això vol dir per la protecció del patrimoni submarí. I aquest conveni l'han subscrit sobretot els centres d'arqueologia mediterranis. L'ha subscrit, per exemple, i a Espanya, però indirectament també Girona, València, Cartagena, etc. I altres països com Itàlia i França. I està ja molt ben establert que si tu veus o trobes alguna cosa sota de l'aigua, no ho pots tocar.
No es pot tocar?
Ni tocar. Ara bé, vull dir, no exagerem, vull dir, si per exemple ara a la sorra, jo ara aquest dematí, després de parlar amb tu, per la ràdio, em aniré banyant a dar una mica. Pues aleshores, si veig una moneda d'or, per descomptat que sí, l'agafaré, la cridaré o telefonaré als Mossos d'Esquadra i diré, miri, acabo de trobar aquesta moneda d'or, perquè pensa que si bufo una mica de vent o té ve temporal ja no la tornaré a trobar, o fi, o millor tardaré anys. Per tant, això seria una exageració. Però el que no es pot és treure i fer rescats submarins que no estiguin controlats pels centres d'arqueologia. I a més, si aquests centres d'arqueologia consideren que el que es tregui que no es pot conservar o no es pot mostrar, doncs vol dir que hi ha el principi de no treure res de sota del mar.
D'acord. Hi ha algun tipus de control sobre, doncs, clar, ja, si mires cap a la costa qualsevol dia, sobretot els caps de setmana, està ple de vaixells, i probablement en molts d'aquests vaixells hi ha gent que es capussa, oi? Hi ha algun tipus de control sobre aquestes, bueno, activitats, noi?
Sí, per descomptat, el mateix control que té, pues, la lanxa de la Guàrdia Civil, pues, que passa i potser t'atura, pues, per demanar si tens el carnet per conduir l'embarcació, per pilotar-la, o pues, perquè estàs pescant o perquè estàs fent el que sigui.
D'acord.
I el que control, per descomptat. Uh-huh. I després, pues, perquè si entra la droga pel Mediterrà, si és que hi ha els emigrants que també es passen, tot aquest control. Ara, avui en dia, per exemple, hi ha un control també de tecnologia brutal, perquè tu m'has estat parlant de l'Odissei i fixa't tu que aquí et mostro com el centre de control de l'estret de Gibraltar va controlar tot el que estava fent l'Odissei, que primer estava a llevant de l'estret de Gibraltar i després van veure que s'anava cap a Ponent, que és on hi havia la Mercedes. Tot això està controlat.
És a dir, els de l'Odissei no podien dir, oh no, nosaltres no vam anar cap a la Mercedes.
Perquè... Bueno, aquí també hi ha un tema de que, fixa-t'hi bé, que jo il·lustrava la conferència amb unes notes d'un diari en què es veia la Andalusia, l'autonomia andalusa i el Ministeri de Cultura, i aquí va haver una confrontació entre el que havia dit el Ministeri de Cultura, que havia autoritzat l'Odissei, i el que els arqueòlegs tècnics andalusos consideraven que això era un tema propi d'ells. Per tant, has de pensar que es navegava entre dos aigües.
Uh-huh. Mai millor dit, a l'estret de Gibraltar. Però tornant a la costa. Per tant, hem quedat que qualsevol cosa que hi hagi sota l'aigua, en principi no es pot tocar, i si es veu alguna cosa, s'ha de comunicar a les autoritats perquè aquestes, doncs, en facin algun tipus d'actuació o ho puguin certificar. Hi ha algun cens del que hi ha?
A veure, el cens és... Jo t'he ensenyat aquests dos planos dels naufragis ocorreguts en les costes britàniques a mitjans del 1800, uh-huh, que eren uns planells que els serveis de nàufrags anotaven tots els accidents que hi havia hagut, i em sembla que en aquest mapa tan bonic en groc, on hi està els puntets vermells i els puntets no, negres, doncs em sembla que en un any i mig hi ha hagut 2.000 naufragis, imagina't si això en un any. Llavors, és que sota de l'aigua hi ha tantes coses que és impossible, no, és que no hi cabrien en els museus, per tant, i a més has de pensar que la dificultat és protegir-lo. perquè ara, per exemple, el Centre d'Arqueologia de Catalunya fa 3 o 4 anys em sembla que està treballant amb uns vaixells anglesos que es van enfonsar aquí en les Goles de l'Ebre i estan intactes perquè van naufragar i suposo que llavors la sorra els va cobrir i estan tot. Però imagina tu com pots protegir en un museu totes les peces que es troben dintre d'un vaixell enfonsat, les fustes, les teles, la ceràmica, tot, és hasta els canons, vull dir, si no són de bronze, que també es fan malbé, imagina't un canó de ferro es farà malbé com el que tenim aquí a la fregata, vull dir, no... És enormement costós la protecció un cop s'ha tret de l'aigua.
Per tant, gairebé és millor deixar-ho.
L'or, veus l'or i els brillants o els diamants, tot això no es fa molt bé, no pateixis, vull dir. En canvi, la plata sí que s'ennegreix.
Es corrou,
sí. Però també l'or està en més petita quantitat.
Per tant, estem arribant a una interessant paradoxa. En principi res es pot tocar.
Sí, però com... es va tocar. Això és el que vols
anar. Ara anirem, però d'entrada, és a dir, segons la normativa, res es pot tocar. Com a molt s'ha d'avisar. Les autoritats aleshores han de valorar si ho rescaten o ho deixen de rescatar. Si ho rescaten, és tan costós el rescat i la conservació posterior d'allò rescatat que gairebé no surt a compte. En canvi, si ho rescatés un privat, diguem, a cost doncs, del que costi, podria sortir, diguem, menys onerós per tots i es podria rescatar igualment, però la legislació això no ho permet.
A veure, depèn quins països. Mira, com que tinc a davant aquestes fotografies, m'has fet una pregunta que te la contesto.
A veure.
Veus, aquí tens en Frank Diego, que és un arqueòleg submarí. En principi li deien caça tresors, després més o menys es van convertint en arqueòlegs, i aleshores té una tecnologia tremenda que està a l'ajut, en aquest cas, d'Egipte. Els egipcis l'han contractat i és el que ha fet els grans descobriments d'Alexandria, del port d'Alexandria i de dos importantíssims pobles antics que estan enfonsats, quasi com una Pompeia submergida. Pues bé, Egipte li paga els serveis, però Egipte no permet que s'endugui res. En canvi, altres països, com per exemple Filipines. Filipines li va permetre rescatar el galió San Diego, un galió del 1600 espanyol que es va enfonsar. El troba i amb la seva tecnologia va traient totes les peces. Aquí tens que Filipines pacta amb ell que Filipines té el dret de tanteig sobre les peces que li interessen més pels seus museus i el resta s'ho pot quedar amb Frank Diego com a pagament dels seus serveis o en part. Aquí s'ha produït un cas molt, molt curiós. Espanya, que té tants galions i tantes coses enfonsades, resulta que en Frank Diego, a través del Banc de Madrid, ven la seva participació en el galió San Diego per 800 milions de pessetes. Ho compra el Banc de Madrid, que llavors per lo vist li tenia molts calés, i aquesta compra la deposita en el Museu Naval de Madrid. I aquí tu tens la fotografia del Museu Naval de Madrid que publicita les peces que ha comprat amb en Frank Godio al Banc de Madrid. Què passa? Naturalment que quan els arqueòlegs professionals, parlem dels espanyols, se n'enteren que han pagat 800 milions de pessetes per tot el que he trobat amb Frank Godio d'un galió espanyol, quan aquí n'hi ha tants que no es rescaten perquè no hi ha diners per rescatar-lo, bueno, això ha sentat molt malament. Per tant, ja t'he explicat com va la cosa.
És a dir, que en el moment que un privat en pot treure un cert benefici, sí, és més fàcil rescatar les coses que no quan la legislació és tan garantista.
Sí, però espera't, que un arqueòleg importantíssim que es diu Filip Castro, que és un dels més importants arqueòlegs que treballa a la Universitat de Texas, l'altre dia li llegia un comentari dient que en Frank Godio, amb el rescat del San Diego, ha deixat 300 cadàvers del San Diego sota l'aigua, que és una exageració, però que no ha rescatat el més important, que és la construcció del vaixell. O sigui, que en Frank Godio ha anat traient les monedes, ha anat traient tot el que representaven les àmfores xineses, etc. Tot el que porta. Però, en canvi, la part més interessant, segons aquest arqueòleg de la Universitat de Texas, que la nau, el galió, pues no, llavors opina que, esclar, que el que no fan és arqueologia, sinó que fan caça al tresor. O sigui, tots els arqueòlegs professionals estan en contra d'aquests rescats d'en Frank Godio, d'aquests rescats de l'Estenuit, dels rescats del famós Mel Fisher a la Totxa, perquè consideren que no és lo correcte arqueològicament.
Arqueològicament què s'hauria de fer? Treure la nau sencera?
Sí, però fer-ho de manera en què es pugui estudiar tot. I això, jo, perdona, jo no sóc arqueòleg, jo sóc aficionat i estudiós del món submarí. Opino que és un disbarat. Perquè també et diria que tots aquests caçatresors, molts d'ells han fet uns, o han escrit uns llibres interessantíssims, han divulgat enormement tot el que ha sigut el descobriment d'Amèrica, la colonització, el comerç, bueno, qui diu el comerç d'Amèrica, també el comerç asiàtic, etc. I llavors ho han divulgat d'una manera, perquè jo també et diria que en aquest moment hi ha un llibret molt interessant pues, d'en Frank Godio sobre el San Diego, que me l'he llegit amb molt interès, i ara que vinc de Londres m'he comprat un totxo de 1.200 pàgines d'arqueologia pura i tal, que té un interès només per un arqueòleg, però jo no s'ho em passarà a ningú, doncs perquè jo l'he comprat doncs per la bibliografia, perquè fa una cita mundial de tots els rescats arqueològics. Això em sembla que és un llibre de la Universitat de Cambridge. Doncs ja està. Llavors, jo sóc una mica que s'ha de buscar un terme mig. I a més, pensar tu que a un vaixell que està enfonsat a més de 1.000 metres o 800 metres o a 80 metres pots fer un treball arqueològic, sí que els francesos, que tenen una tecnologia tremenda, estan, em sembla, en aquest moment excavant un vaixell davant de Marsella a uns 80 metres i excavat arqueològicament. Però també han trobat uns vaixells molt importants, galeres romanes carregades amb 10.000 àmfores, i aleshores resulta que un cop l'han estudiat, l'han fotografiat i han tret alguna àmfora, l'han tornat a tapar de sorra i punto. Perquè en Custó, que jo hi havia parlat molt i el havia conegut, pues em deia que cada vegada que el director del Museu Borelli de Marsella el veia arribar amb una àmfora, ja, és que ja no en volien més d'àmfores, perquè és clar, què en fan de les àmfores? Pues llavors tu també podries pensar, i d'aquestes 600.000 monedes que s'han tret de l'Odissei, no les podrien restaurar i fer com en Mel Fisher, que les que va treure de la Totxa, tu te'n vas a Key West i pots comprar monedes de la Totxa. A mi me'n va regalar una. Però, en principi, també hi ha uns totxos de plata, que són uns galàpagos, llingots de plata, que jo crec que deuen pesar uns 35 quilos, que es venen per 100.000 dòlars. Vol dir que en Mel Fisher té un museu, però què en fa de tants llingots de plata? Pues en ven alguns. I ara que hi vaig estar recentment en el seu museu, l'arqueòleg de turno em va dir que encara els hi queden 7 anys per anar excavant la Totxa. I aleshores...
La Totxa està a Florida.
Sí, 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 a Key West. El van trobar a Los Cayos de Matacumbe. I l'excursió per trobar-la va durar 16 anys. I fins que els dos bussos que portaven un detector de metalls i van veure unes llagostes, quan anaven a agafar les llagostes, els detectors de metalls van començar a xiular i era la muntanya de plata de la Totxa, que era l'últim que quedava.
Déu-n'hi-do.
O és que el món dels tresors és molt, molt maco.
Perquè a Estats Units hi ha més llibertat?
No, al contrari. El que passa que en Mel Fisher va actuar en una temporada que, en realitat... va tenir un permís per fer-ho, però després se li va discutir, i com que era un home molt, molt valent, diria, va litigar amb el govern americà, perquè inclús el govern americà de Washington pues, li va plantejar si volia negociar, i ell va dir que no, i va guanyar el plet de tal manera que quan jo vaig visitar el museu em va fer molta gràcia que una de les vitrines més importants era la de l'advocat que li va guanyar el plet.
Al final tot acaba amb els advocats.
I a més, els espanyols van badar, perquè, per exemple, quan aquí ara jo et parlo dels quatre més importants caçadors de tresors, quan et fotografio amb Mel Fisher, el fotografio amb la reina Sofia. Per què ho faig? Pues...
La tenim, la reina Sofia i en Mel Fisher en una fotografia.
Pues per què ho faig? Pues perquè en principi resulta que la reina Sofia està present en una exposició que es va fer de la Totxa.
Uh-huh. Llavors, però Espanya podria reclamar alguna cosa,
sí,
per la Totxa?
Sí, és clar. Podia haver-ho reclamat perquè
quin,
és un
barc... Quin any es va enfonsar aquest
barc? No, el 1640 i pico, però és que la Totxa era un barco de l'Estat. Uh-huh. I per tant, però Mel Fisher, que era molt espavilat, va fer aquesta exposició de tot el que havia trobat a la Totxa, i hi havia un canó de bronzo preciós i el va regalar la reina de Sofia, i aquest canó està en l'Arxiu d'Índies. Resultat pràctic, Espanya va badar, va seduir una mica tot l'entorn espanyol i els espanyols no van reclamar res que podien haver-ho reclamat. Uh-huh. I fins que ha aparegut l'Odissei, pues no s'ha plantejat això.
Perquè de qui és allò que hi ha enfonsat? De qui? Ara podem ja anar més cap a l'advocat, oi?
Però no, de a veure, qui... si és un barco de l'Estat espanyol, uh-huh, que en diuen barcos d'Estat, vol dir pues, que és Espanya la que té el dret,
encara que faci 400 anys que
està
enfonsat.
Sí, encara que faci. I llavors, si són barcos de particulars i no hi ha, no existeixen aquests particulars, llavors sí que és discutible de si el pots treure o no treure, però també pot tenir un valor arqueològic. Vull dir que, en principi, Espanya, per exemple, també va guanyar dos plets a Texas de dos vaixells també que portaven càrrega de l'Estat espanyol, i va guanyar el Juno i la Galga, però en canvi no ha executat les sentències. O sigui que és curiós que ben guanyat, de moment no s'ha tocat res de lo que és, que ja està a Texas, perquè tot això comporta una sèrie de coses. Vull dir, si tu em dius, per exemple, amb lo de la Totxa, si hagués sigut millor que hagués anat allà a rescatar-ho l'Estat espanyol, jo et diria, a mi, què? Si ha quedat allà, hi ha un museu interessantíssim, pots comprar un llingot de plata per 100.000 dòlars, i per tant és molt discutible.
Ara no porto suelto, anava a dir comprar un llingot de plata de la Totxa.
Bueno, veus, aquí Sitges que ens comprem aquestes figuretes de plom de la Festa Major, el drac, els d'això, doncs vas al Museu de Mel Fisher, pots comprar un ral de buit muntat en bor i ja està, i tornes d'allà, perquè en realitat aquí West és una illa on hi havia molts naufragis, i a més durant una època hi havia pobles que vivien dels naufragis. Vull dir, inclús es provocava el naufragi perquè pogués sostreure la nau i pobres nàufrags.
Sí, però això de vendre i de tenir un museu en venen realment relíquies que s'han tret de sota el mar...
Han quedat d'ell, són propietat d'ell.
Anava dient, l'apartat de l'ètica queda una miqueta...
No, no, al contrari, què en faràs de tantes monedes si totes són iguales? Perdona.
Igual que les 600.000 que...
Ah, pues ja està, totes tens, em sembla que surt la cara d'en Carlos IV, el Borbó. Vull dir, escolta, t'encansaries de veure el Borbó tot el dia, 600.000 monedes. Uh-huh. Bueno, algunes estan més ben conservades, altres no tant.
Les de l'Odissei quedaran així.
Bueno, no, és que s'han de plantejar que anar a cuidar-ho, que és que les han de cuidar una mica, però vaya gasto,
600.000.
Eh? 600.000.
Casina. Acostem-nos una miqueta més a Sitges. Fèiem referència al començar la xerrada de la conferència que tenia lloc la setmana passada al voltant dels actes del tricentenari, en el qual es parlava de la batalla de Barcelona. Aquí les coses han anat una miqueta al revés, no? Primer es va trobar el tresor, o una part petita del tresor.
Suposem que és petita, suposem, i que en queda molt més.
I després es va deduir d'on podia sortir aquest tresor, oi?
Sí.
A veure, explica'ns aquesta història, perquè de fet a la conferència en Pérez Quiró ens ensenyava una fotografia dels anys 60 d'en Frederic Malagelada, una mica més jove, oi? Amb tot de monedes.
Sí. Tot no, unes quantes a la mà, unes quantes.
Unes quantes, home, les, diguem, perquè per ser fidels, amb els palmells de la mà estesos amb
sí,
monedes.
Mira, aquí tens la foto.
Aquí hi ha la foto, aquí doncs ja està, és a dir, unes quantes monedes hi ha, eh?
No les comptis.
No, les 600.000 no hi són, no. Eh? Però n'hi ha unes quantes, no les contarem, però n'hi ha unes quantes. Com va anar aquesta història?
A veure, exactament, és ben senzill. Devia ser el mes d'abril del 1962, els atletes i nedadors del Club Natació joves pues, nedaven i la casualitat va ser que pues, van veure que hi havia unes monedes que no s'identificaven com a monedes al principi, però que eren unes peces que en principi pues, eren metàl·liques. Uh-huh. Suposo que les van recollir i després, si les van rascar o les van calcular, van descobrir que eren monedes de plata. Algunes pues, no calia rascar gaire per veure pues, que portaven les armes dels reis espanyols, pues, que hi havia els lleons, els castells, i amb algunes pues, posava el rei que corresponia a la moneda. Em vaig enterar de que es trobaven aquestes monedes a través d'un periodista que es deia Pala Torre, i jo per aquelles dates, el mes d'abril pues, del 62, ja havia fet immersió, havia bussejat, i després pues, ja estava una mica familiaritzat amb l'arqueologia i sobretot també amb l'inici de l'arqueologia submarina. Em sembla que ja havia llegit un llibre de tresors, Tesoros Sumergidos, i naturalment vaig adivinar de seguida la importància d'aquesta troballa. El Pala Torre em va dir, un periodista que coneixien, que vivia a Sitges, molt conegut a Sitges, pues em va dir, mira Fric, a la platja es troben monedes, i vaig posar els lentes i on em va dir en Pala Torre pues vaig trobar les monedes. Vaig organitzar-ho amb en Rafael Pedrol perquè era el que em havia ensenyat a bussejar, havia organitzat una excursió amb el Cruz del Sur, un vaixell de la flota del Cano, i a més també ell tenia molta afició ja pues, a l'arqueologia, tant terrestre com naval, i vam organitzar un rescat arqueològic. Es va demanar permís a les autoritats de Marina, ens va apoyar un club que es deia el CIES, que era el club d'en Pedrol, i vam invitar els companys del Club Natació que havien trobat, i en aquesta invitació només s'hi va afegint en Cerdà, uh-huh. Eh? En Xavier Cerdà, que a més és veí meu, casa per casa, i aleshores pues, vam fer el rescat amb les autoritats de Marina, vigilància del comandant de Marina en aquell moment del puesto, que era el Mairal, i va venir l'almirant, la Guàrdia Civil també controlava, van posar un rètol a la platja, prohibit banyar-se, i bueno, pues amb escafandra vam anar rescatant. Se'n va acudir investigar, jo en principi sempre m'ha agradat la història de Sitges i tinc una gran biblioteca sobre història de Sitges.
M'aturo un segon aquí. Entenem que sortiu de la platja, per tant molt endins no hi eren. No. D'acord.
No, el vaixell probablement, a causa del naufragi, pues va estavellar-se contra la platja. Però, a més, jo després he anat analitzant, perquè m'he passat molts anys buscant i estudiant-ho, tant des d'un punt de vista històric com també pràctic, per què es van trobar aquestes monedes. Aquestes monedes corresponen a aquest famós combat que jo vaig identificar, segons la història de Sitges, de que els sitgetans, des del castell de Sitges, van tenir un espectacle que era el combat entre l'armada francesa de Richelieu i l'armada espanyola de Ciudad Real de Felip IV, del conde duque de Olivares, que van compandre. Pues tu imagina't que estàs allà en el castell de Sitges i et venen per ponent 35 vaixells i per llevant uns altres 40 amb brulots, galeres, etc. I es comencen a canonejar, suposo que també això els hi devia fer molta por als sitgetans, vull dir, no era anar a veure el castell de focs de Sant Bartomeu.
Ara ho estava pensant.
I aleshores resulta que els vaixells francesos portaven brulots, em sembla que en portaven 10, els espanyols en portaven 6, i van combatre l'almirante espanyola, la Magdalena, i l'almiranta francesa, que era la del duc de Guise. Eh? I a totes elles comandades als francesos per aquests bisbes de capa i espada, amb molts nebots, no dic si fills, però molts nebots, perquè el nebot de Richelieu era el que comandava l'armada francesa i el duque de Ciudad Real era el que comandava la flota espanyola. Llavors la Magdalena va combatre amb el duc de Guise, portaven 40 o 60 canons, amb molts de bronzo, el duc de Guise, i un brulot, és a dir, un barco de foc, va apropar-se cap a la Magdalena, però va fer malament la maniobra. Els brulots eren els que incendiaven els vaixells. I en aquell moment, per comptes de donar-li a la Magdalena, li dona...
El símil del torpedo actual, de l'època.
Bueno, sí. I llavors doncs, el brulot va incendiar el duc de Guise. I els tens tots dos amarrats, però la Magdalena logra desamarrar-se i suposo que se'n va cap a la platja. Era un dia 1 de juliol de 1642, si hagués sigut ara els banyistes s'haguessin donat compte d'aquest combat naval, i aleshores pues, el vaixell espanyol, hi ha inclús un arqueòleg que ens el que ajuda en aquest moment a fer l'estudi i a profunditzar en el tema, que es diu en Pere Izquierdo, que col·labora aquí amb Sitges, pues és el que diu, sí, és probable que si la Magdalena va tenir uns 30 o 40 morts, en canvi el duc de Guise potser en va tenir 500, el qual vol dir que el duc de Guise es va enfonsar una mica més lluny i la Magdalena més a prop. Per què les monedes? Pues les monedes va resultar que en aquell moment Sitges estava modificant la morfologia de la costa perquè hi havia s'estava construint un espigó.
En el moment de la troballa estàs
parlant. En el moment
parlant.
De la troballa. En el moment de la troballa. Ara, perdona que m'he anat... I és clar, la troballa, en principi, segurament el mar va escopir aquestes monedes perquè hi va haver un temporal, el temporal de les faves, que és el de l'abril, que els mariners el coneixen i el titulen així, i suposo que les onades van anar desmembrant part del vaixell i en el lloc on es guardava les monedes, que en aquella època es guardaven o bé en bosses de cuiro o també en capses de fusta, pues, moltes monedes sortien soldades, la plata es va soldant i els temporals pues, la devien anar de tal manera que jo recordo pues, que vaig escriure un article bueno, en què ja vaig identificar que podia haver sigut aquest combat naval i en l'article pues, vaig escriure l'emoció de trobar un tresor, vull dir que en Cerdà anava davant i amb les aletes anava aixecant la sorra i llavors sortia la plata i llavors les anaven posant en una bossa i el pes de la plata no em deixava pujar a la superfície, però va ser una explicació una mica que després me la van traduir a un alemany molt, molt conegut, un submarinista, pues va escriure una cosa sobre tresors i va posar l'emoció d'un que troba un tresor, i Hans Haas, un famosíssim busso alemany, i llavors el vaig conèixer i em va dir, ah, vostè és aquell del... Pues miri, diu, escolti, li vaig traduir aquella explicació tan emotiva que fa vostè de trobar un tresor. Pues vale. Què va quedar de tot això? Pues va quedar pues, que com que tot estava controlat, pues es van entregar les monedes que es trobaven i aquestes monedes es van depositar en el Museu Arqueològic. I ara, com que s'ha remogut tot això una mica, doncs llavors vam anar a visitar-los en el Museu Arqueològic de Barcelona i van treure un carretonet, doncs unes bosses de paper on a dins hi ha doncs, els 21 quilos de monedes. Aquestes monedes corresponen als regnats de Felip II, Felip III i Felip IV. I són rals de 8, rals de 4, rals de 2 i mitjos rals. I això és tot. I llavors jo me'n recordo que la peritació de les monedes les va fer un famosíssim
arqueòleg també?
No, un famosíssim Numismàtic.
Numismàtic, sí. És que anava a dir numismàtic.
Numismàtic, sí. Que es deia Calicó. Uh-huh. I bueno, el vaig conèixer, el vaig anar a veure, i li vaig dir, ah, dic, però escolti, or, diu, no, diu, or no se n'acostuma a trobar, diu, perquè n'hi ha menys. Diu, però vostè ha fet molta sort de no trobar hort.
Per?
Sí, perquè en el fons ell venia d'Estats Units, que havia peritat el tresor d'en Kip Wagner. Entre ells, en aquest tresor es va trobar una moneda de Felip V, que no havia arribat a Espanya. Vull dir, esclar, el tresor de la flota del 1615 es va enfonsar a Cabo Cañaveral, a Florida. Uh-huh. I aleshores, pues, esclar, aquest tresor no havia arribat a Espanya. I eren unes monedes que per primera vegada es havien acunyat a Amèrica. I aquesta moneda es va subhastar a Nova York per 10.000 dòlars. I llavors ell havia viscut, suposo, tota la problemàtica dels tresors d'or i tot això, em va dir, bueno, no es perd per no trobar or, poster.
Millor plata. Doncs, aleshores, veu trobar molta moneda, però no veu trobar el vaixell.
A veure, aquí em fas una pregunta, que sí que hi havia uns trossos de fusta, uh-huh. però naturalment, com que tampoc no podíem fer una excavació, hi ha fusta. I jo, en una ocasió que hi havia un temporal, vaig anar més endins i també vaig veure com algo que era artificial. O sigui que una mica més endins, bastant més endins, hi ha algo. I després també el vaixell va escopir molts claus de bronze, uh-huh. Que l'arqueòleg en Pere Izquierdo els ha estudiat i ha deduït, pues, que, bueno, que són claus de bronze de l'època. Vull dir, ara ja diguéssim que havíem sortit de dubtes. El combat correspon al duc de Guís i a la Magdalena, uh-huh. i a més també la història acredita que la Magdalena portava un tresor, si se'n pot dir un tresor, de moneda espanyola, que el Pere Izquierdo ha deduït que tota la moneda és molt de diferents llocs, és a dir, són monedes acunyades al Potosí, monedes acunyades a Mèxic, monedes acunyades a Sevilla i a Segòvia. I aquesta varietat de la moneda fa pensar que s'han recollit, que és de pagaments d'impostos, i la portaven per pagar els soldats que estaven els soldats espanyols que estaven sitiats a Roses.
Uh-huh. Sí, això el Pere Izquierdo ho va explicar la setmana passada.
Uh-huh. Doncs aleshores vam lligat caps. Uh-huh. Combat, Magdalena, el duc de Guís. A mi el que em vaig també informar, que jo era molt amic, era en Josep Carbonell i Gené. Uh-huh. I tinc una foto en què Josep Carbonell i Gené està amb en Pal la Torre amb una moneda a les mans, que vam anar a visitar-lo a casa seva i sempre em va dir, fric, tira per aquí, que això és aquest combat. I després, perquè és un combat que el cita també el Víctor Balaguer, d'una manera una mica, com t'ho diria, literària, perquè esclar, tu imagina quin espectacle. No es pot veure cada dia això de...
Un combat davant de la costa, davant de Sitges. Per cert, sembla que també ho comentava Pérez Giro la setmana passada. Clar, evidentment, per trobar més coses s'hauria de fer excavació.
Sí.
Però també es pot desaparèixer tot si s'aboca molta sorra a sobre, oi?
Bueno, a veure, no solament sorra, encara la sorra no, perquè la sorra la pots treure, però si construeixen al damunt del que pot ser un solar arqueològic protegit, pues pedres perquè no se'n vagi la sorra, pues llavors ja adéu.
D'acord.
Bueno, viurem del record, però direm, mira, encara hi havia 21 quilets aquí, no podia haver-n'hi més, perquè és clar, avui en dia, en aquesta època, hi ha tresors de vaixells que s'han enfonsat i saps perfectament el que portaven. Vull dir, ara tinc una documentació d'un naufragi a Cadaqués, pues cada vaixell portava 150.000 monedes, vull dir que... I a més el trànsit de plata i or era pel Mediterrà, vull dir, Espanya li arribava d'Amèrica, però després aquestes monedes de plata i d'or anaven cap a Europa, bé sigui pel Mediterrà o bé sigui pel nord d'Espanya, per Flandes. I aquí a Espanya només no quedava gaire, perquè és el que tenien que pagar eren els interessos dels banquers alemans.
Correcte, i holandesos.
Aleshores,
per tant, tenim un jaciment arqueològic, tot i que no el tenim del tot delimitat.
Bueno, molts voldrien tenir-lo ja tan delimitat com el tenim nosaltres. En pobre Mel Fisher el va tenir que buscar per l'Atlàntic en unes zones que només tenia molts menys indicis. I va tenir un arqueòleg gratant papers a l'Arxiu d'Índies perquè al final va necessitar la documentació per saber exactament on també es podria trobar-lo. Però tu tingues en compte que aquí, amb els medis que hi ha avui en dia, està xupat que trobarem la Magdalena, el duc de Guís i el que vulguis. Vull dir, encara sortirà algun més.
Però caldria, evidentment, que algú s'hi posés.
Ah, bueno, esclar, això s'ha de... Això, per això hi ha un arqueòleg que prendrà, demanarà els permisos i, naturalment, jo crec que serà un tema molt interessant. Vull dir, Espanya presumeix de tants tresors, de tants galions enfonsats i resulta que l'únic tresor que s'ha trobat fins ara és el de Sitges.
Torno a repetir això, l'únic tresor que s'ha trobat enfonsat davant de les costes espanyoles és el de Sitges?
En aquell temps segur, i ara potser sí que també hi ha hagut algun rescat arqueològic que han trobat alguna cosa, però no de la importància que pot tenir aquest, i a més amb una profunditat que permet fer un rescat arqueològic molt, molt acurat.
Perquè estem parlant de...
Poquíssims metres. Bueno, no dono més pistes. Ah, i després t'has oblidat també de la pedra negra.
Va, ràpid, la pedra negra, un minut per la pedra negra.
La pedra negra és que jo, que m'agrada fer la caça submarina, sempre hi ha uns llobarros que eren damunt d'una pedra negra, i com que era negra, naturalment vaig deduir que era quitrà. I llavors en Pere Izquierdo dedueix que aquest quitrà correspon als brulots que es van enfonsar, i seria interessantíssim trobar de sota del quitrà uns restos d'un brulot, que seria una peça arqueològica interessantíssima. I això és tot.
És possible que, doncs, el vaixell petit, el torpedo, que va enfonsar la Gisla i la Magdalena,
sí,
doncs probablement...
ens doni alguna alegria.
Ens doni alguna alegria i la clau, per tant, per començar a gratar aquest interessant tresor submarí que tenim just davant de les costes de Sitges. No donem més pistes?
No, si s'ha pigut, vull dir, no es pot trobar res amb la quantitat de sorra que hi ha.
Així, caldrien mitjans.
Molts.
Caldrien mitjans.
Això segur.
Òbviament, la possibilitat hi és, però els mitjans s'hi han de posar. Frederic Malagelada, moltíssimes gràcies.
M'ho he passat molt bé parlant del tresor.
Veus que bé? Doncs així, nosaltres també una miqueta ja rescatem aquesta idea del tresor, el tresor de la batalla de Barcelona, perquè es diu així.
No, els llibres que diu el combat de Sitges, perdona.
Doncs, a partir d'ara es dirà la batalla de Sitges. Frick, moltíssimes gràcies i fins una altra. I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí. La setmana passada vam parlar d'aquesta batalla de Barcelona. Avui n'hem continuat parlant i esperem, doncs, que la tramitació serveixi per continuar-la parlant i per tenir més detalls d'aquesta batalla del 1642. Ho deixem aquí, nosaltres ens n'anem. Ara notícies amb la xarxa i demà moltes més coses. Que passin un bon dia i fins demà.